Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, avui un nom de primeríssim nivell en aquest cinema a la xarxa, que seguim fent en confinament, tot i les dificultats, però que avui tornem a centrar-nos en un nom que, de fet, és història del cinema, oi?
Sí, avui en aquest cinema a la xarxa doncs ens centrarem en la figura, sí, d'un nom molt important, la figura d'un compositor cinematogràfic italià que ens va deixar el 6 de juliol passat a l'edat de 91 anys. Era un dels grans compositors europeus de bandes sonores i al llarg de la seva vida va compondre centenars de temes musicals, centenars, moltíssims temes musicals, alguns de molt, molt memorables, inesborrables. Estem parlant, naturalment, d'Ennio Morricone.
Bé, Ennio Morricone, de fet, deu ser també un dels compositors que és més conegut, no? Els noms més coneguts. Ja feia un temps, però, que estava retirat, oi?
Bé, per l'edat, tothom diria que sí. Perquè, esclar, 91 anys, oi? Doncs penses, segurament deu estar retirat. Però la resposta
és... És el primer que he pensat jo, sí, sí.
Sí, exacte. Bé, en els artistes és un altre tema. En un artista, mentre la salut l'acompanya, no jubila mai. És a dir, si viu 105 o 110 anys, doncs, i la salut l'acompanya, fins l'últim moment no para mai. L'artista és així, vull dir, ha nascut per fer allò. Però, en el cas d'Ennio Morricone, la resposta a dir si estava retirat seria no. Ah. No estava retirat. No, no. Tenia 91 anys, però no estava retirat. Ennio Morricone es va mantenir en actiu fins al final. Fins al final. Darrerament, de bandes sonores, en feia poques, també, és clar, no és que fes com abans, evidentment, el ritme baixa. Algunes sí, algunes bandes sonores sí, però, per exemple, feia músiques per a televisió, per a curtmetratges o per a documentals. És a dir, que continuava fent coses. Tanmateix, aquest 2020 encara va tenir temps de compondre la música per a la pel·lícula, encara no estrenada, El fantasma de Canterville. És a dir, que encara hi ha una pel·lícula per estrenar-se.
Una pel·lícula nova, del tot, El fantasma de Canterville.
Sí, però en tot cas és una pel·lícula que porta la música d'un músic que ja no hi és i que bé no la podrà veure estrenada, per exemple. Ennio Morricone havia nascut a Roma l'any 1928 i en els seus primers anys professionals, amb la seva orquestra, va enregistrar doncs, discos de cantants italians, o italianes més aviat, perquè eren cantants, eren dones, Rita Pavone o Ornella Vanoni. I el 1966, quan tenia 38 anys, va compondre una banda sonora que va travessar totes les fronteres, totes, perquè va suposar una renovació de la música del cinema de l'Oest, un canvi en relació a tot el que s'havia fet fins aleshores. M'estic referint a la banda sonora de la pel·lícula El bo, el lleig i el dolent.
Renovar la música dels westerns, és a dir, passa a la història, però també per innovador.
Sí, bé, en primer lloc cal dir que Ennio Morricone va formar un tàndem amb el director Sergio Leone. Un tàndem que va ser molt productiu, moltíssim, perquè van crear una combinació perfecta entre una nova manera de filmar un western, que era la de Sergio Leone, i una música, la d'Ennio Morricone, que s'adaptava meravellosament a aquelles imatges que havia creat, innovadores, que havia creat Sergio Leone. Era una parella perfecta, una parella professional perfecta. estem parlant de pel·lícules que serien conegudes com Spaghetti Western, perquè per bé que estaven fetes en anglès i amb protagonistes, alguns, no sempre, alguns nord-americans, eren produccions italianes o coproduccions i estaven rodades no pas en els suposats escenaris naturals de l'oest nord-americà, sinó, allò no era ni York, ni Oklahoma, ni Arizona, ni Texas,
Sí,
sinó que era l'Almeria.
semblava, ja feia, no?
Bé, es feien aquí a Europa, i més concretament, bé, sobretot a Almeria, sobretot a Almeria. En alguns altres llocs d'Europa alguna cosa, i a Catalunya concretament també hi havia uns estudis a Esplugues, d'aquí ve el nom d'Esplugues City, perquè hi havia uns estudis per fer-hi westerns, espagueti westerns. També se'n van rodar d'espagueti westerns, evidentment, a part de Catalunya, sobretot, com dic, a Almeria, que era el centre neuràlgic d'aquest tipus de cinema. Tanmateix, cal dir que els westerns de Sergio Leone, que n'era el precursor de l'espagueti western, eren espagueti perquè eren italians ells, no és que hi hagués, no és que sortissin espagueti
No,
necessàriament.
perquè mira, perquè...
Sí, perquè era el tòpic dels italians, no? Com eren italians, doncs feien espagueti western. Els westerns de Sergio Leone eren molt superiors a la immensa majoria que van venir després, que eren burdes imitacions. Hi havia piles d'espaghetti westerns dolents, dolents a matar, i on havia piles de morts, perquè els westerns nord-americans no es caracteritzen per gaires morts. A vegades mort una persona, dues, no, encara que té aquest tòpic de que hi ha moltes bales, no, això en l'espaghetti western sí, allà morien fins a l'apuntador. Però en aquest cas no, no? En el nord-americà. El bo, el lleig i el dolent estava protagonitzada per Clint Eastwood, l'Ivan Cliff i Eli Wallach. Però cal dir tanmateix que alguns elements considerats renovadors en aquell moment, en aquella pel·lícula, com ara el fet de servir-se de música d'arrel mexicana, ho eren fins a cert punt, ja que algun altre compositor ja ho havia provat abans. Però vaja, era un innovador, Ennio Morricone, amb la seva música. Ara canviem de registre. Situem-nos 10 anys més tard, al 1976. Morricone aquí té 48 anys i compon la banda sonora d'una pel·lícula de Bernardo Bertolucci que dura 5 hores, 5 hores i quart. Cinc.
Com per posar-t'hi amb calma, eh?
A tu t'agraden, no? Les pel·lícules molt llargues, oi? Sí.
No,
Per això. Doncs mira, aquesta, 5 hores i quart, i que té com a protagonistes dos joves actors que després serien universals, Robert De Niro i Gerard Depardieu. La pel·lícula és Novecento.
O sigui que Morricone no va ser només un músic de westerns.
No, 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 només feia, evidentment, clar, hi ha una sèrie de pel·lícules que l'han convertit, que molt carismàtiques, que l'han convertit una mica, doncs, com si fos el compositor un compositor de westerns, però no, no, l'obra d'ell és molt extensa. I un exemple és aquesta mateixa Novecento, que de fet es va estrenar en dues parts, perquè era molt llarga, clar. Morricone va compondre, doncs, com hem dit al començament, doncs, centenars de bandes sonores. Moltes, és veritat, eren westerns, però no totes, i moltes pertanyien a gèneres completament diferents. Va fer comèdies, va fer cinema polític, va fer cinema històric, pèplums, pel·lícules de terror, de gàngsters, d'aventures, en fi, moltíssimes. Mira, en direm algunes. Per exemple, Abans de la revolució i La lluna, de Bernardo Bertolucci, Les mans a la butxaca, de Marco Bellocchio, Ocellets i ocellots, Teorema i el de Camaró, de Pier Paolo Pasolini, La batalla d'Argèlia, de Gillo Pontecorvo, La bíblia, de John Huston, també Galileu, de Liliana Cavani, també Sacco i Vanzetti i Giordano Bruno, de Giuliano Montaldo. També va compondre la banda sonora de La classe obrera va al paradís, de Lio Petri, Alon San Fang, dels germans Taviani, La dona del diumenge, de Luigi Comencini, després Els intocables d'Eliot Ness, de Brian De Palma, Frenètic, de Roman Polanski, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, pel·lícula meravellosa, música meravellosa,
I tant.
Atame, de Pedro Almodóvar, La ciutat de l'alegria i La missió, de Roland Joffé, en fi, moltíssimes. Per exemple, també aquesta inoblidable, La gàbia de les Borges.
Parlem de la versió europea, l'original, no de l'americana, no?
Sí. Parlem de l'original, amb Hugo Tognazzi i Michel Sagol, del 1979, que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Vicios Pequeños. No es va dir La gàbia de les Borges. Vicios Pequeños. La versió nord-americana, que es deia L'olla de grills, va venir 17 anys després. El 1996, dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per Robin Williams i Nathan Lane. Aquesta versió estava bé, però molt millor l'original d'Eduard Molinaro, molt, molt millor. Per cert que va tenir tant d'èxit la versió original d'Eduard Molinaro que va tenir un parell de seqüeles. Van venir dues pel·lícules més que continuaven el fil. Una va ser l'any següent, és a dir, l'any immediat, el 1980, que es va dir La gàbia de les Boges 2, i l'altra, el 1985, que es va titular La gàbia de les Boges, elles es casen. I era tirar, fer punta al llapis.
El xiclet, no?
Sí, exacte. Totes menys la versió americana van tenir música d'Ennio Morricone. Aquestes tres pel·lícules, la música la va fer ell. A la versió americana, no. Ennio Morricone va estar nominat a l'Oscar en 6 ocasions, però només va ser guanyador en una única ocasió per la pel·lícula Els odiosos 8, de Quentin Tarantino, l'any 2016. Abans, però, el 2007, ja feia uns anys enrere, li havien donat l'Oscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. I Ennio Morricone doncs, es va donar a conèixer amb els westerns de Sergio Leone, concretament amb una trilogia protagonitzada per Clint Eastwood, però ja sabem que després doncs, va fer moltes altres coses. De fet, fixa't, de fet, va ser Clint Eastwood qui li va lliurar un dels Oscars perquè, a part de la trilogia de Leone, Morricone havia posat música a altres pel·lícules interpretades per l'actor, com per exemple Dues mules per a la germana Sara, al costat de la Shirley MacLaine, o A la línia de foc al costat de John Malkovich. Es dona la circumstància que Ennio Morricone va deixar una carta escrita, com si diguéssim la seva pròpia necrològica,
Està bé,
i que va ser...
ara.
Sí, se la va fer ell mateix. Abans de morir se la va fer ell mateix. És a dir, vull que aquesta carta, quan jo mori, sigui llegida. I efectivament, un amic de la família la va llegir per televisió. Era una carta molt emotiva, d'unes 180 paraules, i començava dient: «Jo, Ennio Morricone, sóc mort. Ho anuncio a tots els amics que sempre han estat a prop meu i també a aquells que han estat una mica lluny». Aleshores, anomenava tot un seguit de persones de la família i acabava amb unes paraules dedicades a la seva dona Maria. Deia: A ella renovo l'extraordinari amor que ens va mantenir units i que em sap tant de greu abandonar. A ella el comiat més dolorós. Doncs bé, nosaltres acomiadarem Ennio Morricone amb una de les seves bandes sonores més famoses. Jo era molt jovenet quan es va estrenar la pel·lícula. La meva mare em va comprar el disc i sí, era un single, era un single i no parava, jo no parava d'escoltar-lo. La mort tenia un preu.
Wait, 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 wait